TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 23 de juliol, just uns dies abans de la manifestació de diumenge contra el model turístic. La patronal CAEP admet que no es pot créixer il·limitadament. Els empresaris reclamen que gestionin els fluxos turístics, però la seva presidenta, Carmen Planas, també es mostra crítica amb el moviment antiturístic. Manifesta que gran part de la població viu de manera directa o indirecta del turisme.
Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece.
Avui, diverses de les entitats convocants de la protesta de diumenge han citat els mitjans per defensar els seus arguments. Tot d'una ho ampliam abans, però repassam els titulars del dia. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit en què aquest dimecres han mort dues joves a Formentera. La moto en què viatjaven ha col·lidit contra un taxi.
Les joves turistes portugueses d'una trentena d'anys han xocat en la seva motocicleta contra un taxi. Des de diumenge, cinc persones han mort a les carreteres de les Balears. Totes elles, usuaris vulnerables, anaven a peu, en bicicleta o en moto.
I s'han suspès els dos desallotjaments previstos per avui a dos dels infrahabitatges de l'avinguda Joan Miró de Ciutat. Es tracta dels trasters llogats com si fossin habitatges per un policia local.
L'entitat Stop Desnonaments havia reclamat a la justícia que no s'executassen els llançaments, tenint en compte la vulnerabilitat de les persones que hi viuen.
I la Conselleria d'Educació impulsarà la construcció d'habitatges a Formentera per allotjar-hi docents.
L'administració els vol ajudar davant les dificultats per trobar un habitatge. La previsió és que l'obra es liciti durant el pròxim curs escolar.
El govern investigarà la situació dels treballadors a l'aeroport de Palma per les altes temperatures després d'una denúncia presentada pel sindicat Uso contra Aena.
L'Institut de Seguretat i Salut Laboral es reunirà avui amb els representants sindicals, tot per conèixer els detalls de la queixa i per iniciar les indagacions a Son Sant Joan.
I ara actualitzam l'estat de les carreteres perquè sembla que hi ha més trànsit d'allò que seria habitual, sobretot a la via Cintura, en direcció cap al túnel de Gènova. Connectam amb la DGT, Clàudia Zavala, bon dia.
Sí, muy buenos días. Pues en estos momentos encontrarán retenciones en la vía de Cintura en sentido Andrade, desde calle Aragón hasta la oficina de San Hugo y desde la salida hacia Valdemosa hasta el túnel de Génova. En la autopista de Inca en sentido Palma tenemos circulación lenta desde Soncladera hasta el enlace con la vía de Cintura. También encontrarán un poco de circulación lenta en la MA30 sentido decreciente desde Sonferrera hasta el Coinde en Rebasa. En el resto de la carretera la circulación es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenos días.
Y da mucha paciencia tots els que estau en aquests embossos, especialment, com dèiem, allò que és menys habitual, l'embossa que és més important, que dura més temps d'allò que seria habitual un dia normal, és el de la via de Cintura en direcció cap a Andratx. Molta paciència, per tant, si vos trobau allà. I avui, hora baixa, també hem de parlar d'aquesta qüestió, el tanatori de Sant Valentí de Palma es donarà el darrer comiat al músic Joan Roca, el baixista d'Antònia Font, va morir ahir als 53 anys.
Les mostres de condol han inundat les xarxes. Format en contrabaix clàssic i en jazz, va ser un músic de gran versatilitat. El funeral serà divendres a Son Sardina, on va néixer l'any 1972.
I en els esports, el Mallorca viatja demà a Marbella per jugar dos partits amistosos de pretemporada. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, i ho farà amb els 5 fitxatges que han arribat en aquest mercat d'estiu. Arnau Puigmal, Adrián Fuentes, Zito Lubumbo, Abu Sumaoro i Àlex Sala. Es dubta per unes molèsties Justin Kalumba. En gimnàstica, Nicolau Mir i el júnior Marc Naranjo han estat convocats per l'europeu de Croàcia, mentre que en bàsquet Baba Miller ha entrat per primera vegada a la llista de la selecció absoluta per partits de classificació pel Mundial de 2027.
I pel que fa al temps, ara és moment d'actualitzar quina meteorologia ens espera avui, sobretot com evolucionarà aquesta calor. Per això saludam a Margalida Ribas. Bon dia.
Bon dia, i doncs sumam una jornada més baix la influència d'aquesta massa d'aire càlid a l'espera de possibles canvis en vista al cap de setmana. Avui les temperatures mínimes han variat poc. A Mallorca han baixat lleugerament a punts de l'interior, però en general no han davallat dels 20 graus. I hem tornat a registrar valors de nit tòrrides, sobretot als sectors del litoral. En el cas de Menorca i de les Pitiuses han quedat pràcticament sense canvis. Pel que fa a les màximes, aquestes avui es redistribuiran entre el Llevant i el Ponent departament de cada illa. Els valors més elevats es donaran de cap a l'interior i llevant, en el cas de Mallorca, amb valors entre els 37 i 40 graus, mentre que Menorca i a les Pitiuses tornaran a quedar al voltant dels 35 i amb alguns valors superiors en el cas d'Eivissa. Perquè fa el cel, avui dominarà el sol durant tot el matí, amb el permís d'alguns intervals de núvols prims cap al capvespre, al sector de les Pitiuses i també de cap al sud de Mallorca. Continuam una jornada més també en la presència de la pols en suspensió. Finalment, pel que fa al vent, avui bufa fluix de component sud, però al capvespre, atenció en el cas de les Pitiuses, on podríem registrar ratxes de fins a 90 km hora. Pel que fa a la mà, tranquil·litat generalitzada amb un predomini dels redols de marjol. Hores d'ara, la temperatura és de 25 graus a Maó i a Palma i de 23 al Sant Antoni del... a Sant Joan de Labritja, a l'illa d'Eivissa.
I d'aquestes són les temperatures quan són les 8 i 5 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i Antoni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Avui hi ha compareixença davant els mitjans de diverses entitats que integren la plataforma Menys Turisme, Més Vida, l'endemà de l'advertència de la patronal dels empresaris de les Balears. La CAEP s'ha mostrat taxativa. Les Balears no poden créixer il·limitadament i apel·len a la gestió del turisme.
En espera del que puguin exposar avui, a les 10 i mitja del matí al local de la col·lectiva, a Palma, i només 3 dies abans de la manifestació convocada per la plataforma contra la massificació turística i les seves derivades, la presidenta de la gran patronal, Carmen Planas, ha comparegut davant els mitjans per posicionar-se. En un moment en què el debat sobre el model turístic puja al to precisament, Planas ha reconegut que les illes viuen un moment d'una enorme complexitat i la seva recepta és la d'un turisme de qualitat. La presidenta de CAEP ha defensat també les mesures que han aplicat a les Pitiuses, com per exemple la limitació de vehicles per via portuària o la lluita contra el lloguer turístic impulsades pel Consell d'Eivissa.
No podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas. O sea, que yo creo que lo que es más importante es que haya una buena gestión del turismo.
Els empresaris asseguren que el govern és el que ha de gestionar els fluxos turístics. Tot i això, però, Planas ha evitat criticar la gestió turística de l'executiu i ha negat que li falti valentia per aplicar mesures. A més, ha assegurat també que no es pot criminalitzar el turisme com a un irresponsable dels problemes estructurals que pateix l'arxipèlag, és a dir, com la dificultat a accedir a un habitatge o la congestió de les carreteres.
Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece. Antes de concluir que menos turismo significa automáticamente más vida, conviene hacernos algunas preguntas. Si dejaran de venir una parte de turistas, ¿aparecerían automáticamente miles de viviendas asequibles?
Tot i això, els empresaris defensen el dret a manifestar-se de manera cívica diumenge a Palma.
També han parlat d'aquesta manifestació els partits polítics de l'oposició que reclamen un nou model econòmic. Socialistes i Més per Mallorca atribueixen el malestar social a la deixadesa del govern. Són les vicesecretària general del PSIB, Rosario Sánchez, i Lluïsa Pesteguía, coordinador de Més per Mallorca.
Un descontent de la societat de les Illes Balears davant de la gestió dels seus governants i de la seva administració.
Ens sentim interpel·lats per aquesta immensa majoria social que demana un canvi de rumb econòmic a les Illes Balears. Recollim aquesta demanda i animam a la gent a expressar aquesta demanda.
En canvi, el vicepresident del govern, Antoni Costa, responsabilitza de la situació actual a l'executiu estatal.
Certa ascendència sobre una empresa pública que es diu AENA o una empresa controlada des del sector públic que es diu AENA la deu tenir. Per tant, això de... No, tota la responsabilitat és del govern de Marga Proens i jo no en tinc cap ni una. Home, igual s'hauria de fer una petita reflexió al respecte.
I per cert, que ahir Planas, la presidenta de la CAEP, també va dir que considera adequada la detenció de les dues activistes pels actes vandàlics contra la saturació turística a 5 immobiliàries de Santa Maria. En canvi, la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, la va qualificar de desproporcionada. Tot això quan hem sabut que, finalment, el jutge encarregat del cas els imputa un delicte lleu de danys.
El jutge descarta investigar-les pel delicte de pertinença a grup criminal, com indicava l'informe de l'atestat de la Guàrdia Civil. La Benemèrita afirmava que les les pintades havien estat intencionades i coordinades i que corresponien a una acció lligada al manifest de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
I per cert que ahir també es va presentar una altra plataforma anomenada No Normal Mallorca que reclama deixar de normalitzar determinades situacions vinculades al creixement il·limitat. Una de les membres és Margalida Ramis, qui durant molt d'anys ha estat portaveu del GOP.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Passen 10 minuts de les 8 del matí. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit en què aquest dimecres han mort dues joves a Formentera. Un total de 19 persones han mort ja a les carreteres de les Illes enguany. 5 víctimes mortals s'han registrat en només 72 hores, 2 han mort atropellades i 3 en accident de moto. Totes elles, per tant, són col·lectius vulnerables. Aquestes dues darreres de què parlàvem, a la Pitiusa Menor, eren dues turistes portugueses que han col·lidit amb una moto contra un taxi.
Tenien una trentena d'anys, totes dues, eren metgesses, de just havien acabat la carrera i eren a l'illa de vacances amb altres 4 companyes. Per circumstàncies que es desconeixen i que ara s'estan investigant, el seu vehicle ha xocat contra un taxi. Una d'elles ja havia mort quan han arribat als serveis d'emergències, l'altra es trobava en aturada cardiorrespiratòria. Tot i els intents dels serveis sanitaris, no han pogut fer res per salvar-li la vida i també ha mort, segons explicava el 061. Els fets han tingut lloc a l'altura de la zona de la Síquia. Com a conseqüència d'aquest succés, la carretera que va de la Sabina a les Illetes ha hagut d'estar tallada durant unes quantes hores.
I finalment s'ha dictat presó provisional per l'home acusat d'atropellar mortalment un home de 80 anys a Pollença. Està acusat de delictes d'homicidi per imprudència i abandonament del lloc de l'accident i podria enfrontar-se a penes de fins a 4 anys de presó.
Aquesta octogenària era una d'aquestes 5 víctimes de les quals estàvem parlant precisament a l'inici d'aquest bloc informatiu. Aquest jove de 27 anys ha passat avui matí a disposició judicial. Els fets varen ocórrer dilluns, quan el conductor va atropellar el ciclista en un avançament i després va fugir del lloc dels fets.
I segur que vos passa moltes ocasions que rebeu SMS de gent que es fa passar per bancs, per companyies elèctriques, fins i tot per l'agència tributària. Precisament la Guàrdia Civil ha detingut a 13 persones d'una organització criminal que es dedicava a això. Algunes d'elles eren a Palma i, bàsicament, cometien estafes bancàries. De moment, s'han identificat 2.000 víctimes, però la investigació continua oberta. Com dèiem, hi ha 2.000 víctimes, però el grup havia arribat a aconseguir informació i dades bancàries de 500.000 de persones.
S'havien especialitzat en estafar a través de missatges SMS, com dèiem, que s'enviaven de manera massiva. Es feien passar per entitats bancàries, demanaven dades o feien telefonades fins i tot en aquestes víctimes per demanar-los claus i finalitzar d'aquesta manera operacions. Els detinguts els imputen els delictes d'estafa, de blanqueig de capitals i també de pertinença a organització criminal.
Ara són les 8 i 12 minuts. El govern comparteix la finalitat de protegir la salut pública i reduir l'hàbit de fumar que suposa l'enduriment de la llei antitabac, un enduriment que van conèixer dimarts. Ara bé, posa el focus en una estratègia més basada en la prevenció i la deshabituació que en noves restriccions, tal com marca l'avantprojecte aprovat pel Consell de Ministres.
Tal com vos vàrem avançar, la nova norma, que encara ha de passar pel Congrés, prohibeix fumar a terrasses de bars i més espais exteriors, com per exemple platges o piscines, concerts a l'aire lliure, també, entre d'altres. La consellera Manuela García defensa que les polítiques antitabac s'han de centrar sobretot en la prevenció, en l'educació sanitària i en els programes per deixar de fumar.
Esperemos que vea la luz y nosotros por nuestra parte seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y lo estamos haciendo con medidas de prevención.
Mentre empresaris i restauradors de Mallorca veuen amb preocupació la proposta de prohibir fumar a terrasses de bars i restaurants, la CAEP i PIMEM consideren que es tracta d'una mesura desproporcionada que tindrà conseqüències, diuen, com ara restar competitivitat al sector turístic. César Amable és de la patronal PIMEM Restauració.
Si no podemos fumar, no conseguimos, pues hay gente que se va a quedar en su casa. Desde la patronal creemos que hay otras formas, y por lo menos contárnoslo, hablarlo, estudiarlo, ver qué otras posibilidades hay.
Unes restriccions que afectaran també les cigarretes electròniques que s'equiparen al tabac convencional. L'associació nofumadores.org recorda que quan es va aprovar la primera llei antitabac l'any 2011 no es van complir els presagis negatius de les patronals. Raquel Fernández n'és la presidenta.
Cualquiera que conozca la idiosincrasia española sabe que un español no va a dejar de ir a una terraza, de consumir en una terraza, porque ese es un espacio libre de humo.
L'avantprojecte també prohibeix als menors no només la compra, sinó també el consum de productes de tabac i perfumar i qualsevol tipus de publicitat en espais físics o virtuals.
I un dia més, avui parlam de l'eclipsi, que serà dia 12 d'agost, com segur que ja sabeu, i avui parlant de recomanacions sanitàries, perquè Salut diu que els infants menors de 6 anys no haurien de mirar l'eclipsi i que és millor que el vegin per televisió. La Conselleria ha presentat el dispositiu de seguretat que desplegarà per fer front a les conseqüències d'aquest esdeveniment. Una exposició insegura, sense ulleres de protecció homologades durant tot el temps d'exposició, pot tenir conseqüències oculars molt greus i irreversibles.
Salut reforçarà el servei amb 160 professionals el dia de l'eclipsi i els dies posteriors demana que per observar-lo no s'utilitzin en cap cas dispositius casolans, ni radiografies, ni telescopis o prismàtics. Tampoc es fotografiï al moment. La consellera Manuela García recomana tenir cura dels més petits.
Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
L'eclipsi durarà un minut i mig entre que es tapa i es destapa. De fet, una exposició de només 30 segons sense protecció pot ser incurable. I segons la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, en un primer moment no es noten els efectes.
El riesgo de lesión ocular irreversible es muy importante, muy grave. Son lesiones que no molestan, no duelen y aparecen al cabo de unas horas de la exposición a la radiación solar.
Els símptomes poden aparèixer com una taca fosca al centre de la visió, imatges deformades o colors alterats. També pot provocar ull vermell, cobitja, llagrimeig i visió borrosa. Si apareixen símptomes com aquests, s'ha d'acudir al centre de salut o telefonar a l'InfoSalut Connecta. La conselleria també ha explicat que hi ha en marxa una campanya d'inspeccions per detectar ulleres no homologades.
I de ja ho sabeu, dia 12 tothom a mirar IB3 Televisió i així no hi haurà cap perill. I també sobre sanitat, la ministra Mònica García es nega a reiniciar la negociació de l'Estatut Marc com demanen les comunitats autònomes. L'argument és que rompria l'acord al qual han arribat amb els sindicats majoritaris.
Les comunitats i la ministra s'han tornat a veure les cares en el sí del Consell Interterritorial de Salut, però la ministra els ha comunicat que no tornarà a la casella de sortida en el camí negociador de l'Estatut Marc amb el sector sanitari, com volien els consellers. García creu que suposaria trencar, rompre l'acord aconseguit amb els sindicats, concretament amb el que fa referència a la jubilació parcial. La ministra carrega contra les comunitats.
Con una mano nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales y con la otra nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Lo volvemos a decir una vez más. Son como el perro del hortelano, que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones.
En el que sí s'han posat d'acord els consellers de Salut és a continuar negociant un decret per reduir les llistes d'espera i en tornaran a parlar per setembre.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Hem arribat a les 8 i 18 minuts i ara vos contam que Stop Desnonaments ha informat la suspensió de dos desallotjaments previstos per avui dijous a dos infrahabitatges situats a l'avinguda de Joan Miró de Palma. Es tracta de casos immersos en un dur procediment judicial per evitar treure'n dues famílies, una formada per una persona gran que es recupera d'una malaltia greu i l'altra per migrants que han iniciat el procés de regularització extraordinària amb dos menors al seu càrrec.
La setmana passada, ho hem de recordar, Desnonaments va presentar una denúncia penal contra el gran tenidor responsable d'aquests infrahabitatges i el seu administrador únic, el policia local de Palma, suspès a causa d'aquest procés, Rafael Ramis. Stop Desnonaments recorda que l'empresa propietària dels immobles de Joan Miró té pendent encara multes milionàries amb l'Ajuntament i també amb el govern i que ja hauria d'haver estat embargada. Diu l'Associació de Defensa dels Afectats de la seva estratègia es bloqueja en aquests moments el procés de mediació per poder executar els llançaments en lloc d'oferir habitatges amb cèdula d'habitabilitat que actualment no tenen.
I la Conselleria d'Educació impulsarà la construcció d'habitatges a Formentera per allotjar-hi docents i posar fi al problema residencial d'aquest sector essencial. S'espera que l'obra es liciti durant el pròxim curs i que estigui enllestida a mitjà termini. Elena Trinidad.
La Conselleria d'Educació impulsarà la construcció de 40 estudis en un solar situat als Pujols per facilitar l'arribada d'interins o professors que cobreixen baixes o places de difícil cobertura. El Consell de Formentera cedirà el terreny, segons explica el seu president, Òscar Portas.
El següent ja serà en el pla del Consell Insular de Formentera, on es formalitzarà la cessió del terreny per la Conselleria d'Educació.
El Consell de Formentera reservarà algunes places de l'edifici per donar resposta a necessitats pròpies de la institució. La Conselleria d'Educació espera licitar l'obra durant el pròxim curs escolar i la solució habitacional estarà enllestida a mig termini. Mentrestant, es donen altres respostes, com aquesta que explica el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Que, per exemple, a l'inici de curs, recordeu que l'alberg el posam a disposició al govern de les Illes Balears per tots els docents interins que no tinguin encara habitatge.
Amb dues institucions han signat avui un conveni per crear una comissió de feina mixta per fer front a un problema que afecta greument al sector de l'educació de l'illa, segons explica el director del Mestre Lluís Andreu, Santi Ramírez.
Hi ha hagut algun cas que ha vingut i no s'ha adaptat i se n'ha tornat a deixar la plaça, inclús ens ha passat algun cas, o gent que és això, que veu que la forma de viure és complicada i al final també opta per no tornar.
L'objectiu de la comunitat és estabilitzar la plantilla perquè l'educació a l'illa tingui la màxima qualitat.
I més novetats en matèria d'habitatge, perquè el PSOE i Sumam han pactat prorrogar 2 anys els lloguers que finalitzin abans del 30 de juny del 2028. Se'n podran beneficiar prop de 4 milions de persones i s'inclourà així aquesta mesura en el decret llei que també preveu mesures antidesnonaments.
El TATS també inclou altres mesures ja anunciades, com ara la regulació del lloguer de temporada i per habitacions per evitar-ne l'ús fraudulent. També plantejarà un augment de la tributació dels pisos turístics fins al 21%.
I avui vos tornem a explicar que s'han interceptat una nova embarcació amb 17 persones migrants a prop de la platja de Migjorn de Formentera. Van arribar quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit i són d'origen magrebí.
Així ho acaba d'explicar delegació del govern central aquí a les Illes. A l'operatiu han intervengut la Guàrdia Civil i la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància. Aquesta nova arribada se suma a les de fa just 2 dies amb un total de 29 migrants en 3 operatives diferents a la colònia de Sant Jordi als Sotets de Mallorca, en la participació, recordem, de Salvament Marítim, la Patrulla Fiscal i de Fronteres de Porto Cristo.
Hem de recordar que aquest mes de juliol s'estan produint moltes més arribades, allò que seria habitual, segurament també perquè la mà ho permet, perquè té unes condicions favorables en aquests trajectes. De fet, en el còmput històric és un dels mesos ja amb més arribades, superant ja les 1.000 persones. I també vos explicam que més de 20.000 persones han reclamat que el Parlament aprovi un complement autonòmic per als pensionistes que rebin menys del salari mínim interprofessional.
Aquesta és una iniciativa legislativa popular liderada per la coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques, que ha rebut el triple dels suports que necessitava per poder-se tramitar. El representant de la comissió promotora, Pep Juárez, trasllada ara als dirigents polítics la responsabilitat, assegura d'estar a l'altura del repte.
La ciutadania ha donat una resposta molt clara i ara del que es tracta és que el Parlament de les Illes Balears estigui a l'alçada de les circumstàncies i posi per davant de les seues prioritats el benestar de la gent en general, però sobretot dels col·lectius més desfavorits.
Els promotors de la iniciativa confien que la mesa del Parlament tramiti la proposta que inclou complementar les pensions més baixes perquè es pugui debatre i aprovar a la cambra autonòmica.
I per cert, que avui que obríem aquest informatiu parlant de la polèmica amb el model turístic, també us han de dir que dia 8 d'agost la plataforma Menys Turisme, Més Vida i el moviment Jove de Solla han organitzat una altra concentració per denunciar la degradació, diuen, que implica la turistificació d'aquest poble a la Serra de Tramuntana, una manifestació, una concentració, en aquest cas local, en aquest cas a un lloc concret de Mallorca, que se suma a la que ja s'ha concentrat o ja s'ha convocat per aquest mateix cap de setmana. Així arribarem a les 8 i 25 minuts, anem amb els esports.
Informatiu matí. Esports.
I molt pendents del mercat de fitxatges, amb un nou moviment del Mallorca amb l'arribada d'Àlex Sala. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, Àlex Sala és el darrer reforç del Mallorca. El migcampista català va arribar cedit per el Lecce italià fins a final de temporada amb una opció de compra. Coneix bé la segona divisió després del seu pas pel Còrdoba, on va destacar amb 5 gols i 6 assistències i s'ha definit com un jugador ambiciós i amb moltes ganes d'ajudar l'equip.
Al final, treballador. Sé dónde vengo y muy trabajador y nada, como jugador pues un mediocentro ofensivo con buen disparo, con buen desplazamiento y bueno, siempre dispuesto a ayudar al equipo.
Sala ja s'ha entrenat a Sant Bibiloni amb els seus nous companys i el van rebre amb el tradicional passadís de benvinguda en la seva primera sessió com a mallorquinista.
La verdad que muy bien, muy cómodo. He visto que es un vestuario muy cercano y me han ayudado muy bien desde el primer día y nada, poquito a poco adaptándome. Sí, bueno, coincidí con Adri Fuentes un mes y bueno, los conocía a todos, pero de haberlos visto, pero bueno, con él sí que tuve un poco más de relación.
L'única absència de l'entrenament d'ahir va ser la de Justin Calumba, que continua recuperant-se d'unes molèsties. El Mallorca, però, encara no dona per tancada la plantilla. El club continua cercant un porter, amb Arnau Tenas com a principal opció, i també està pendent de la possible sortida de Samu Costa. Els de Luis García viatjaran demà cap a Marbella per continuar la pretemporada. Dissabte disputaran el segon amistós de l'estiu contra l'Alfa T Saudita a les 7 de l'hora baixa en un partit que es podrà seguir en directe per IB3 Televisió. I encara, en clau mallorquinista, Toni Amor ha valorat l'actualitat del club després de tornar del Mundial, on ha arribat als vuitens de final com a segon entrenador de la selecció de Mèxic dirigida per Javier Aguirre. L'ex segon tècnic del Mallorca també ha parlat als micròfons d'IB3 sobre el mercat de fitxatges de l'equip vermell. Amor considera prioritari mantenir el bloc de jugadors que ha consolidat l'equip a primera divisió i assegura que a hores d'ara la plantilla està força equilibrada.
Del equipo de Vicente Moreno al que subió era casi el 80-90% la plantilla que ascendió. Entonces ahora yo creo que tienen que hacer más o menos lo mismo. Por lo que veo, creo que Antonio se queda, creo que se queda Martín, se queda Sergi, se queda Manu, Pablo Torre también se va a quedar, Jan Virgili parece que quieren que se quede también, han podido traer de vuelta al Humbo. Es verdad que se ha ido Muri, se ha ido Samu, al final Toni Dato también creo que se va a quedar. Entonces yo creo que va a quedar una plantilla bastante, bastante equilibrada.
D'altra banda, l'Atleti Balears femení ha iniciat la pretemporada amb la vista posada en el retorn a la segona divisió. L'equip de Miqui Mayans ja prepara el nou curs a segona federació amb l'objectiu de competir per l'ascens.
I el que han fet és això, intentar renovar jugadores que havien participat més en aquesta segona volta. Els fitxatges que han fet crec que són de perfil que ens ajuden a completar el que nosaltres tenim com a idea de joc. Per tant, jo crec que és un equip que de moment s'assembla com vàrem acabar la segona volta de l'any passat, però que evidentment estem en construcció.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha recuperat per aquesta temporada Carlos Gómez. El jugador torna al club després de 3 temporades cedit a l'Alzira, el Valdepeñas i el Córdoba i ha signat per les dues pròximes temporades. El jugador assegura que torna amb més experiència i amb moltes ganes de fer-se un lloc a la plantilla.
Pues a ver, yo creo que la verdad que este año he tenido minutos y creo que lo he hecho bien, ¿sabes? Y a ver, yo no es que me lo esperara, pero creo que he hecho buena temporada y eso y yo me imaginaba que me iban a dar la oportunidad. Uh-huh. Pero claro, al fin y al cabo, un equipo como el Palma pues requiere el nivel máximo.
Bones notícies per al bàsquet balear. El mallorquí Baba Miller ha rebut la seva primera convocatòria amb la selecció espanyola absoluta per disputar els partits de classificació per al Mundial de 2027 davant Portugal i Grècia. El jugador de 22 anys podria debutar en l'absoluta després de ser escollit enguany al draft de la NBA pels Clippers de Los Angeles. A més, el Palmer Palma continua reforçant la plantilla amb el fitxatge de l'alè suec David Jolinder, de 24 anys, procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units. I acabam amb un apunt de gimnàstica. Nicolau Mir, del Club Chelsea, i Marc Naranjo, júnior, del Club Gimnàstic Palma, han estat convocats per a l'Europeu de Gimnàstica Artística del mes que ve a Croàcia. Mir, recentment subcampió als campionats d'Espanya a Guadalajara, serà un dels líders de l'equip espanyol que aspira a disputar la final. Aquest campionat europeu és classificatori per al Mundial i, a la vegada, clau per a la classificació olímpica.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, ara és moment d'explicar-vos les claus d'aquest dijous. A les 10:30, la plataforma Menys Turisme, Més Vida explicarà al local de la col·lectiva els detalls de la manifestació del proper diumenge contra la massificació turística.
Precisament la patronal CAEB també ha admès que no es pot créixer de manera il·limitada. Els empresaris reclamen que gestionin els fluxos turístics, però la seva presidenta, Carmen Planas, també es mostra crítica amb el moviment antiturístic i manifesta que gran part de la població viu de manera directa o indirecta d'aquesta activitat.
I s'ha interceptat una nova embarcació amb 17 persones migrants a prop de la platja del Migjorn a Formentera.
Arribaren poc abans de les 11, són d'origen magrebí i han intervengut Guàrdia Civil i l'Unitat de Seguretat Ciutadana. Aquesta nova arribada se suma a la de fa dos dies amb un total de 29 migrants a la colònia de Sant Jordi, al sud-est de Mallorca.
A les 8:45 ampliarem les notícies de cada illa a les edicions insulars de l'informatiu matí. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit en què aquest dimecres han mort dues joves a Formentera. La moto en què viatjaven ha col·lidit contra un taxi. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Les joves turistes portugueses d'una trentena d'anys s'han xocat amb la seva motocicleta contra un taxi. Des de diumenge, 5 persones han mort a les carreteres de les Balears, totes elles usuaris vulnerables. Anaven a peu, en bicicleta o en moto.
I els 22 empresaris de la plaça d'Esborn de Ciutadella exigeixen indemnitzacions i un aparcament soterrat per la retirada, per retirar la demanda que, de manera cautelar, obliga a retornar els cotxes a la plaça. Adjel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Aquestes eren dues condicions imprescindibles, però n'hi havia d'altres, com tornar a habilitar una parada d'autobús, crear un carril de circulació a bona part de la plaça i, al mateix temps, mantenir les terrasses a la calçada i permetre'n de noves. L'Ajuntament assegura que ha analitzat aquestes peticions, la majoria de les quals, no obstant, han estat rebutjades pels tècnics. Fa uns dies, les negociacions entre les dues parts es van trencar i l'equip de govern municipal acusar els demandants de fer-ho de manera unilateral.
I desenes de persones protesten a la plaça de Cort de Palma per la suspensió del sopar a la Llesca. Juan Lluís Marcos, bon dia.
Bon dia. El consistori va denegar el permís alegant que la plaça està saturada amb 90 actes enguany. Els organitzadors critiquen que l'avís fos verbal i a dos dies de la cita. Malgrat aquesta prohibició de parar taules, van sopar a terra per denunciar les traves de l'Ajuntament a l'ús de l'espai públic.
I ara, quan són les 8:32, en temps d'entrevista, parlant de la pujada del Güell a Lluc a peu. Perquè queda un poquet més d'una setmana per un dels clàssics de l'estiu a Mallorca, aquesta marxa d'Esgüell a Lluc a peu. Enguany cau molt prest, perquè, com sabeu, és sempre el primer cap de setmana d'agost, i com que dia primer és dissabte, es farà precisament la matinada de dia primer a dia 2. Avui, d'aquí una estoneta, es presentarà al Consell de Mallorca la camiseta oficial de l'esdeveniment. I ara aprofitem aquesta ocasió per parlar amb el president del grup Güell, Francisco Bousà. Bon dia.
Bon dia, com va?
Avui presentau aquesta camiseta. Ja fa unes setmanes que han començat les inscripcions. Com duis aquests preparatius?
Pues molt bé, com cada any els plans de seguretat estupendos. Ja fa un any que estem preparant-se a marxa, perquè nosaltres preparant ja... En què va la marxa en guany ja preparant-se de l'any que ve, i bastant bé.
Per tant, és una feina de tot un any.
Sí, sí, perquè això tot se prepara tot un any per altre. Reunions en Guàrdia Civil, Protecció Civil, d'emergència, sempre tenim marxa.
I quines novetats hi haurà enguany? No sé si mos en podeu avançar qualcuna.
Sí, enguany, en la col·laboració del govern balear, intentant que persones amb mobilitat reduïda puguin participar a un tram de la marxa, i s'ha apuntat un parell de persones. Enguany és una prova, menys com tal va, perquè puguin posar més gent a la marxa.
I com se farà aquesta experiència? Se farà un tram adaptat, per dir-ho d'alguna manera, per a aquestes persones amb mobilitat reduïda?
No, la marxa és igual que sempre, i aquestes persones s'adaptaran a la ruta nostra, i si hi haurà dos microbusses que tenen escova per quan no puguin passar a caminar més, els puguin recollir, i anar a veure com va, i que menys si pot arribar a Puerto de Santa Maria, ja on puguin arribar.
I de quina manera se poden inscriure els participants? Mos podríeu recordar quins punts d'inscripció ja teniu sí. En marxa?
Pues fa 15 dies tenim la plaça d'Espanya les inscripcions, i també se poden apuntar a la pàgina web, però el que demanem és que vinguin a recollir els dorsals i els equipatges antes del dia primer, perquè després s'hem escolat el dia primer d'agost a plaça del Güell. I per donar més seguretat, guany, a les 10 s'acabaran les inscripcions, i a les 11 s'entregui el material, perquè si no m'ho retrasen molt la sortida.
Clar, és una marxa que és molt popular i participa molta de gent, però que és exigent així mateix, són molt de quilòmetres. Quina recomanació faríeu per qui se plantegi participar-hi per primera vegada?
Bueno, mira, primer de tot, que compleixi les normes, que se vagi entre el cotxe inici i el cotxe cierre, perquè en aquest tram té tota la seguretat, té les ambulàncies, hi ha nostres voluntaris que els ajudaran en tot, i que dugui sabata ligera i dugui un parell de mules d'aquells fins.
I quanta gent espereu que hi pugui arribar a participar?
Jo crec que passarem a 6.000.
Així mateix?
Un 20% més o menys més que l'any passat.
Més que l'any passat, eh?
Sí.
Perfecte. Idò, moltíssimes gràcies per atendre aquesta telefonada d'Ivetra Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per la vostra apoya i col·laboració.
Ara són les 8:36.
Josep, com estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí, psicològic.
Però quan hi ha vacances?
Com quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
I ara, quan són les 8:37, repassant les qüestions més destacades a l'actualitat estatal, evoluciona favorablement, tot i que encara no està del tot estabilitzat, l'incendi forestal a la Serra Nord de Guadalajara, que ja ha calcinat 32.000 hectàrees. Ja és el més greu de la història de Castella-La Manxa. Tot i això, han sabut que durant aquest any les flames han arrasat més de 100.000 hectàrees amb un total de 22 grans incendis registrats, segons dades provisionals del Ministeri de Transició Ecològica.
Els equips d'emergències treballen també en l'extinció d'altres focs declarats en punts crítics com Aragó, Huelva, Segòvia i Àvila, que han obligat a desallotjar centenars de persones. Mentrestant, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a les forces polítiques per unir-se a un pacte d'estat contra l'emergència climàtica.
Más de 100.000 hectáreas calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
I la Generalitat Valenciana ja és el primer govern autonòmic que ha incorporat el concepte de prioritat nacional a la llei de pressupostos.
El PP i Vox han aprovat els comptes que incorporen per primera vegada aquest principi popularitzat pel d'Abascal, un concepte que estableix que els ciutadans espanyols tenen preferència per accedir a l'habitatge i també les ajudes socials. El president de la Generalitat, Pérez Llorca, nega que suposi una distinció, diu, segons el color de la pell.
Este presupuesto no distingue entre color de piel, no distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Por supuesto que no, jamás lo toleraría. Aquí se ha puesto en énfasis y en valor darle esa prioridad a aquellas personas que llevan más tiempo censadas en un municipio.
I la líder del Partit Socialista al País Valencià, Diana Morant, ha confirmat que l'executiu espanyol recorrerà contra els pressupostos del Tribunal Constitucional quan comprovi com s'inclou el concepte de prioritat nacional.
Tenemos un gobierno que no se merece a esta sociedad valenciana, que es solidaria, que es inclusiva, no se lo merece. Hemos visto convertido el apartheid en una ley, en la ley de presupuestos.
I la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reafirmat que desconeixia la suposada trama del cas Leire. Ha comparegut a la Comissió d'Investigació del Senat del cas Coldo, durant la qual ha reconegut haver tingut relació de caràcter professional amb Díez des del 2017, però nega que tinguessin una amistat.
Narbona ha insistit que després d'intercanviar missatges amb l'exmilitant en què li oferia informació, la va derivar al llavors secretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, però ha negat tenir constància de les reunions que els dos suposadament haurien tingut a Ferraz.
D'altra banda, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ahir va fer balanç del curs polític i ha activat el compte enrere, diu, per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa.
Perquè considera que el dirigent socialista mereix un càstig electoral perquè és una desgràcia, ha dit, per al país. El líder del PP assegura que la legislatura no dona més de si després dels casos de corrupció que afecten l'executiu i també el Partit Socialista.
El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
I ara anem amb l'actualitat internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord històric de cooperació nuclear que permetria a Riad enriquir urani.
L'acord es produeix en un context de tensió amb l'Iran, rival de l'Aràbia Saudita a Orient Mitjà i enmig dels esforços de Washington per limitar les capacitats nuclears de Teheran, que nega que cerqui desenvolupar armes nuclears. Segons el Departament d'Energia americà, l'entesa permetrà ampliar les exportacions de tecnologia nuclear nord-americana, crear llocs de feina ben remunerats als Estats Units i un creixement econòmic a llarg termini.
I un dia més, pendents a la darrera hora de la guerra de l'Iran, els Estats Units no han deixat passar a nou bucs per l'estret d'Hormuz, mentre que Donald Trump ha amenaçat en destruir un pont o una central elèctrica a l'Iran per cada embarcació que sigui atacada per les forces iranianes en aquest enclavament estratègic.
De fet, l'Iran ha advertit als aliats dels Estats Units que si les forces armades nord-americanes decideixen bombardejar ponts i també centrals iranianes, no tindran accés al petroli i patiran talls en el subministrament elèctric.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I ara són les 8 i gairebé 42 minuts. Tornem aquí a les Illes perquè el govern ha dit que investigarà la situació dels treballadors a l'aeroport de Palma per les altes temperatures. Ha estat després d'una denúncia que ha presentat el sindicat USO contra AENA. L'IBASAL, l'Institut Balear de Salut Laboral, es reunirà avui amb els representants sindicals per conèixer els detalls de la queixa. També s'iniciaran les investigacions a Son Sant Joan.
A través d'un comunicat, l'executiu també reclama la reobertura de la cantina de l'aeroport com a espai de refrigeració per als empleats durant els episodis de calor. L'IBASAL ja hi ha fet visites preventives i manté contactes amb AENA i els sindicats per garantir unes condicions laborals més segures.
I la vaga dels treballadors del metall, convocada per dilluns i fins dijous, continua vigent. La consellera de Treball, Catalina Cabré, es va reunir ahir amb el comitè de vaga, però aquesta trobada no va donar els fruits esperats. Tot el contrari, els sindicats n'han sortit més enfadats de quan hi van entrar.
Així és, de fet, els representants sindicals pensaven inicialment que els havien convocat perquè la conselleria fes de mediadora en aquest conflicte laboral. La sorpresa, segons ha explicat el responsable de metall d'UGT, Roberto Serrano, és que per a imposar un servei mínim als quals aquest sector no està obligat.
Bueno, si no está sorpresa, cuando lo que hemos llegado así allí es para que nos lean la cartilla,
diciendo que estamos obligados, ¿vale?, a cumplir con unos servicios mínimos cuando nuestro sector, que es el metal, ¿vale?, no tiene servicios esenciales. Los únicos servicios esenciales son los que nos comunicó la semana pasada el director, en este caso de Indústria, que és el salvament dels ascensors.
I un apunt més de la crònica econòmica, perquè la sortida de Cuba de Malià, Iberostar i Barcelona, segons Tolodea, el degà de la Facultat de Turisme de la UIB, un cop fort per les empreses hoteleres mallorquines, ja que romp una aposta de futur. També creu, però, que no és un tancament definitiu. Explica que un possible canvi de règim a Cuba podria suposar la reentrada dels hotelers.
A curt termini és impossible perquè la raó que ha provocat que les companyies mallorquines se n'anassin és la mateixa que impedeix que les companyies nord-americanes vulguin operar aquests hotels. És a dir, les companyies nord-americanes, ara mateix, en les sancions que estan damunt la taula, és impossible que vulguin optar a operar aquests hotels. Aleshores, a curt termini és impossible. Si hi hagués un canvi de règim, aleshores, un canvi de règim tot pot succeir.
Sobre la possible entrada d'empreses nord-americanes en els hotels gestionats fins ara per Malià, Iberostar o Barceló, diu DEA que la situació política a Cuba amb la manca de subministraments ho fa inviable. Recordem que l'illa, a causa, entre d'altres qüestions, del bloqueig nord-americà, du mesos amb moltes tallades de subministraments importants, amb falta de petroli, amb falta d'electricitat, i això, com deim, fa molt difícil aquestes operacions empresarials. D'aquí uns segons arribarem a les 8:45. Ara vos deixem amb les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Edició Mallorca, amb Juan Luis Marcos.
Són les 8:45. Bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca, que passa per la protesta veïnal a Palma contra el que consideren traves de l'Ajuntament per utilitzar l'espai públic de la ciutat. Desenes de persones es van concentrar ni passada a la plaça de Cort com a resposta a la suspensió del sopar a la Llesca. El consistori no va permetre muntar-hi taules ni cadires al·legant la saturació de l'espai, però els assistents van sopar igualment asseguts a terra per denunciar la turistificació de ciutat. Els organitzadors qualifiquen aquesta situació de censura a les iniciatives populars i critiquen que el permís demanat el mes de maig es va denegar verbalment només 2 dies abans de l'esdeveniment. Tot d'una en parlam, ara però feim una ullada a la situació del trànsit i per això connectam, com sempre, amb la DGT. Dani Fornés, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores, sobretot, trobàvem retencions a la via de cintura en sentit Andratx ja fa una bona estoneta, però ha hagut un vehicle que havia quedat avariat a la incorporació des de la via de cintura cap a l'autopista d'Andratx. Aquest vehicle ja està retirat, però encara continua algo de retenció en aquest punt. Ara mateix trobaran retencions pràcticament des de Sondameto fins a la Taulera i també les retencions més habituals des de l'Estadi Balear fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. També l'arribada a Palma des de l'autopista d'Inca és algo lenta, però és retenció habitual. Tampoc hi ha molta por a la resta de vies. Ara mateix la circulació és bastant tranquil·la. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani Fornés. Lluís Menéndez és el control tècnic. Fem una pausa i continuem.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Us dèiem a l'inici, desenes de persones han protestat a nit passada a Cort per la suspensió del sopar a la Llesca després que l'Ajuntament de Palma no permetés que hi paressin taula. Malgrat això, han sopat sense taules ni cadires, ho han fet a l'esplanada del costat de l'Olivera, que presideix aquesta cèntrica plaça. Caterina Bany, bon dia.
Així és, bon dia. Els organitzadors critiquen, de fet, que el permís sol·licitat el mes de maig els hagi estat denegat verbalment 2 dies abans de l'acte. Retreuen que no és un cas aïllat a Ciutat. Confirmen que Cort els va proposar en altres places, com per exemple la de Cuadrado a Sna Júlia, de l'organització.
Nosaltres el que volem reivindicar són els espais que ja no podem ocupar, no? És entendre que aquest model turístic el que està fent és ocupar, gentrificar una part, sobretot que és la part del centre de Palma, no? Que ja no ens sentim nostre i tenim ganes de tornar-nos a sentir nostre.
Una convocatòria que es va fer aquest mateix dimecres, hora baixa, a les xarxes, concentració per denunciar les traves, diuen, a les iniciatives populars per gaudir dels espais públics.
Sopar un bon bambolí aquí a les nostres places de Palma i reivindicar que les places són de les persones i no de l'Ajuntament.
Estem ocupant la plaça, no?, perquè dimecres a la Llesca, avui l'Ajuntament no ens ha donat permís, però hem vingut igualment perquè el carrer serà sempre nostres.
I ara es van d'aquesta protesta. La portaveu de l'Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, va justificar la negativa. Assegura que a la plaça de Cort ja s'han fet enguany prop de 90 actes i està, diu, massa saturat.
En este entorno y en este barrio hay otras zonas que no tienen este nivel de saturación, por decirlo de alguna manera, y por tanto considerábamos que era mejor buscar una alternativa.
I seguim a Palma perquè l'Ajuntament ha ampliat amb 6 platges el nombre d'espais públics sense fum que s'afegeixen a la 60ena que ja hi ha. Són Ciutat Jardí, Portitxolet, Escarnatge, Camp Estilla, Cala Major i Cala Nova, on s'incentivarà que no es fumi.
Sí, de fet, parlam d'un conveni de col·laboració entre el Consistori Palmasà i l'Associació Espanyola contra el Càncer, que es va posar en marxa ja fa l'any passat i que vol promoure la limitació del consum de tabac a parcs, també a places i a platges. L'associació formarà els tècnics municipals que hagin de difondre la campanya i col·locarà els cartells i senyalitzacions on s'informi precisament que l'espai es lliure de fum. Una acció de sensibilització per fomentar justament zones públiques saludables que no suposa la prohibició d'aquest hàbit. Mercedes Celeste, regidora portaveu.
Estableix la col·laboració entre l'Associació Espanyola contra el Càncer i l'Ajuntament de Palma per impulsar actuacions de sensibilització i prevenció del consum de tabac en els espais públics. Mitjançant aquesta ampliació, l'Ajuntament es compromet a impulsar aquelles accions que siguin necessàries per fomentar que no es fumi en aquestes platges.
A Llucmajor, l'oposició en bloc planta cara a l'equip de govern del Partit Popular i exigeix solucions immediates davant la preocupant acumulació de fems al municipi. PSC, PSOE, Més, Llibertat, Llucmajor i Sull demanen un pla de xoc d'emergència per frenar, diuen, el risc sanitari a Serenal i a les urbanitzacions. Aquestes formacions han registrat una proposta de resolució conjunta. És una iniciativa presentada en comissió informativa i que es debatrà al pròxim ple municipal del dimecres, dia 29.
Tot plegat, mentre els partits alerten que la brutícia, també les altes temperatures, han generat pudors, diuen, i plagues d'insectes i també rates, suposant un risc real per la salut pública. Denuncien que el caos s'ha agreujat encara més d'ençà de 2024, quan va acabar la contracta de la concessionària i el servei va quedar sota mínims. Per tot això, exigeixen a la batlessa Las Colas que contracti, per la via d'urgència, un servei extraordinari de reforç de neteja. Jaume Oliver, portaveu del PSIP.
Intentar fer tot el que està en les seves mans i els hi dona la llei perquè aquest estiu sigui un estiu una miqueta normal i no viure com hem viscut fins ara, carrers, contenidors, vora vies plenes de fems, plagues de rates, males olors, en definitiva una situació molt desagradable i que ja fa massa estius i ara també durant l'hivern que estem vivint.
Preocupació als restaurants del Port de Sóller per les restriccions de circulació a la Serra Tramuntana el dia de l'eclipsi. Diversos restaurants, de fet, han bloquejat les reserves a l'espera de saber si els clients i treballadors hi podran arribar.
Els restauradors de Sóller, de fet, volen saber com els afectarà la restricció de trànsit a les carreteres de la Serra de Tramuntana el mateix dia de l'eclipsi. Així mateix, no saben si els seus clients i els treballadors podran passar pels talls de trànsit programats, ja ho sabeu, a partir de les 3 de l'hora baixa d'aquest mateix dia. Per aquest motiu, alguns establiments han optat per no acceptar reserva a l'espera de saber finalment la resposta que els donarà el govern i que aclareixi tots els seus dubtes. Anaï Perrot és la presidenta de l'Associació de Restauradors de la Vall de Sóller.
Necessitant saber algo més. Veurem si els nostres clients amb una reserva podran arribar als restaurants, si els nostres treballadors no tindran cap problema en arribar a la feina. Ara mateix en els canyers tenim les reserves bloquejades perquè no sabem què diuen els clients. Això també me passa, o sigui, passa el mateix en el restaurant que té el meu amo a Catxor, que és la carretera de Deà, que també hem bloquejat reserves per de mort d'això.
Menys conflictes, més comoditat i la mateixa rendibilitat és el balanç que fan els conductors de Galera d'Alcúdia, pioners a substituir els cavalls per vehicles elèctrics. Aquesta és la segona temporada turística amb aquest model i tant l'Ajuntament com els conductors hi estan satisfets. Sentim Eduardo Salazar, un dels conductors, també Lluís Matesanz, policia local d'Alcúdia.
Todo lo que hemos ganado es en comodidad. En comodidad en cuanto solamente la actividad es con una simple llave, un giro de llave y comenzar tu trabajo. Las horas de calor ya no la tenemos que mirar.
Las pruebas son unas pruebas muy sencillas, son pruebas tipo test, conocimiento general de tránsito, después también ya conocimiento de ordenanza municipal y de callejero.
Así arribamos a las 8:55 minutos. Continúa la información aquí a IB3 Radio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí. Avui, hora baixa, el tanatori de Sant Valentí de Palma es donarà el darrer comiat al músic Joan Roca, baixista d'Antònia Font, que va morir ahir als 53 anys.
Tantem els ulls, imaginem fosta i silenci totals.
Les mostres de condol han inundat les xarxes. Format en contrabaix clàssic i jazz, va ser un músic molt versàtil. Mai va tenir un no per una col·laboració, per una contribució, i va ser part de nombrosos projectes. I aquesta generositat ha fet que molta gent hagi lamentat la seva pèrdua.
La presidenta del govern, o la del Parlament espanyol, entre d'altres, però també tota persona relacionada amb la música a les Illes Balears ho han fet. Cal recordar que Roca va estar a Geomètrical Sardany, també a Dinamo, i molt abans havia estat a Herbes Dolces, o Jujas Quartet. També va fer feina en l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, el contrabaix, però el seu nom quedarà per sempre i, per damunt tot, lligat a Antònia Font.
Ja som a Rússia i tot en sa veritat d'una rasta insuperable.
Amb aquest àlbum, que duia el nom d'aquesta cançó, A Rússia, es va incorporar a Antònia Font. Va ser l'any 2000, substituint a Pere Estarelles, i el disc sortia el 2001. Aquell relleu al baix acabaria convertint-lo en una peça clau de l'engranatge d'Antònia Font. Quan el 2013 el grup anunciava la seva retirada, ell va seguir posant energia en un projecte més personal, Geomètrical Sardine. Jazz contemporani, com sentiu, però amb molta complicitat enorme entre els companys de grup. Ho explicava ell mateix, així, el programa Mediterrani d'IB3, amb Joan Trias.
Com una ànima grupal, no? Mm-hmm. És com aquests peixos que són 20.000 peixos i tots se mouen cap a un petit costat. Pues mira, nosaltres mos passa en tres persones. Però que, bueno, que tres músics que vagin a una és molt complicat, i menys en aquest moment de sa vida on tot és tan complicat i fer música és tan complicat, sí, no? Clar.
I com sentiu, en Geomètrical Sardany, demostrant el seu virtuosisme, sobretot com a músic, els seus companys destacaven d'ell la seva generositat i energia úniques. I el 2021, Antònia Font anunciava el seu retorn als escenaris.
Aixec la mà com un llençol d'arenes blanques i cians
I ell reprenia aquesta carrera estel·lar amb senzillesa. Sempre deia que si la música feia feliç algú, ja es donava per satisfet. Fa un mes li detectaren un càncer, la matinada de dimarts va morir. Tothom destaca el buit enorme que deixa en tots els àmbits aquest músic tan discret com imprescindible.
Vas ballant glopets, vas ballant de son al ritme de sa música.
I el funeral serà divendres a Son Sardina, on va néixer l'any 1972. Aquest dissabte el grup havia d'actuar al Movo Fest, al Puig de Consolació, a Sant Joan, un concert que de moment no s'ha anunciat encara si se suspèn.
De plantes i animals. Bellant botets, gires es volant en el ritme de sa música i sa llum us invadeix. Aixec la mà com un llençol d'arenes blanques i cians i rep ses forces ondulants de tots els oceans. Aixec la mà com un llençol de veles plantes nuclears i veig un cosmos arreglat de plantes i animals.
Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les qüestions destacades d'aquest matí de dijous. Avui de matí, diverses plataformes organitzadores de la manifestació de diumenge contra la massificació oferiran més detalls sobre els seus arguments de cara en aquesta jornada. Tot això després que la patronal CAEP ha admès que no es pot créixer il·limitadament.
Els empresaris reclamen que gestionin els fluxos turístics, però la seva presidenta, Carmen Planas, també es mostra crítica amb aquest moviment antiturístic i manifesta que gran part de la població viu de manera directa o indirecta d'aquesta activitat.
Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece.
I la Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit en què aquest dimecres ha mort dues joves a Formentera. Un total de 19 persones han perdut la vida ja a les carreteres de les Illes enguany. 5 víctimes mortals s'han registrat en només 7